migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, migdia COPE. Des de Catalunya i Andorra sóc el José Miguel Cruz. Sempre encantat de parlar amb vosaltres. Sempre amb vosaltres. Jo considero que parlo amb vosaltres, encara que parlo per vosaltres, perquè no tenim un biofeedback. Algun dia hem d'obrir línies i tenir aquests biofeedbacks, però ho considero així, que parlem tots junts, perquè sempre podeu trucar per dir: Cruz, t'estàs passant, Cruz, què dius? I aquestes coses. Bé, feta aquesta reflexió que no ve a res, parlem d'una qüestió que és força interessant i delicada i que està enquistada. Aquest és el problema, que està enquistada i que no acaba d'arrencar ni per un costat ni per l'altre. Mira, us deixaré un titular amb el que podem estar d'acord o no, però jo us deixo el titular. És el 90% de les persones més grans de 50 anys que estan en atur, que no tenen ara mateix feina, creu que el seu currículum no supera el filtre per l'edat. Això són dades que no m'estic inventant, són dades de la Fundació Adecco, que diu això, bàsicament. Diu això. De fet, hi ha un problema enquistat d'edadisme important, i no sé per què. Costa de pensar, i suposo que és una qüestió de tendència també, o de que les empreses facin una reflexió sobre tot això, no? Mira, d'aquest 90%, d'aquestes persones més grans de 50 anys o més que estan a l'atur i estan buscant feina, el 56% d'aquestes persones porta més d'un any fent recerca de feina. Però el 75% no ha fet cap entrevista de feina en els darrers mig any. És que, de fet, això arriba a que una quarta part d'aquestes persones prefereix no incloure la seva data de naixement en el currículum, encara que la majoria ho fa per una qüestió de transparència i visibilitat, no? També t'ho demanen, en aquest cas. I dic que crida l'atenció, i parlo sempre en termes generals, perquè com a societat, possiblement, igual que l'altre dia era 8M i parlava divendres, de que com a societat no ens podem permetre el luxe de prescindir de cervells que ens ajudin a tirar cap endavant aquesta societat buscant solucions a les qüestions, ser efectius, sent bons gestors, que caldria, que s'interessin en aquestes coses caldria, sinó que tampoc ens podem permetre el luxe de menysprear l'experiència. Què és el que està passant? No és pregunta, és una afirmació. Que el que està passant és que s'està menyspreant experiència. Possiblement, els més grans de 50 anys igual no són tan tecnològics com els joves, però ojo, també són resilients, també s'adapten, també estan disposats, també. I l'experiència, diuen que és un grau, i això continua sent vàlid. Està passant això. Però per què? I què fan les comunitats autònomes per tot això? Mireu, s'ha presentat el tercer rànquing de territoris per l'economia sènior. És un estudi que ha presentat la Fundació Mafre i de fet, reflexa aquest estudi que Castella i Lleó, el País Basc i Catalunya són les comunitats autònomes que tenen més potencial per aprofitar les oportunitats de l'economia sènior. Perquè aquesta economia sènior també és un potencial negoci, l'economia sènior, perquè no són... Va, fase tòpica i manida, No és el mateix els 50 d'ara que els 50 de fa 20 anys o 30 anys. No és el mateix. Bé, parlem d'aquest rànquing i aquest estudi sobre oportunitats, sobre talent, sobre economia sènior, i en parlem amb el senyor Juan Fernández Palacios, que és director del Centre d'Investigació Ainomics de la Fundació Mafre. Juan, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Oye, que a partir de los 55 años, ostras, depende cómo, ya no te quieren en ningún lado. Esto es un desprecio, bueno, un desprecio, un sí, bueno, es despreciar talento, ¿no?
Totalmente, totalmente. Ese es uno de los objetivos que nosotros perseguimos en el Centro de Investigación Ainomics de Fundación Mafre, precisamente que se aproveche más ese talento de los mayores de 55, porque es bueno para ellos, pero es necesario para la economía.
Bien,
no hay que perder de vista que la evolución demográfica, donde bueno, pues cada vez hay menos jóvenes y tenemos ahí un segmento de población, como apuntabas en la introducción, con experiencia, con conocimientos y con ganas, sobre todo en la mayoría de los casos, de seguir contribuyendo, que no estamos aprovechando.
Oye, vamos a entrar un poco en las definiciones. Juan, ¿qué es la economía senior?
Pues mira, nosotros entendemos por economía senior, y bueno, nosotros y la mayoría de los institutos, de las personas que nos centramos en esto, en la, por decirlo muy rápidamente, la parte de la economía que gira en torno a la generación senior. O dicho un poquito más, una definición un poco más extensa, pues el conjunto de actividades y recursos generados por y para la generación senior. Se entiende mejor casi si decimos lo que no es la economía senior. La economía senior, desde nuestro punto de vista, no es solo la que atañe al sector de cuidados y de atención a las personas dependientes, a los muy mayores. Es una parte importante de la economía senior, pero es mucho más. Tiene que ver con la cosmética, con la moda, con el turismo, con el transporte, con la movilidad, con la cultura. Es decir, como apuntabas, más de 55 años es el límite que nosotros y muchas otras instituciones ponen para considerar a una persona como parte de la generación senior, entre ellas, por ejemplo, la Comisión Europea. Y otros estudios, ¿no? Entonces, dentro de la generación senior hay mucha gente jubilada y hay otros, muchos, que están todavía en activo, que están trabajando.
Claro, Juan, estamos hablando de que la jubilación de hoy en día no es la jubilación de hace 20 años. O sea, hace 20 años te jubilabas y en fin, era casi ya una cuesta abajo. Hoy en día, las personas que se van jubilando, por norma, aún están en plena capacidad de actividad y hacer cosas.
Claro, esa es la buena noticia de la evolución demográfica, ¿no? Que no solamente está aumentando la esperanza de vida, que eso es algo que yo creo que todos ya, entendemos y tenemos claro, es que está aumentando también la esperanza de vida en buena salud, más allá de circunstancias puntuales, como puede ser el tema del COVID, como pudo ser, o como puede ser en algunos países, como Estados Unidos, pues el problema de las adicciones, que si el fentanilo, las drogas, etcétera, etcétera. La realidad es que la tendencia es al aumento de la esperanza de vida también en condiciones saludables, tanto físicas como mentales. Y esto es lo que da un potencial de aprovechamiento de esas presiones.
Juan, se ha presentado este tercer ranking de territorios por la economía senior. ¿Qué conclusiones se sacan aquí en España de este ranking?
Bueno, pues la conclusión es que seguimos teniendo mucho recorrido por delante para ese aprovechamiento. Si nos atenemos a los indicadores, hemos manejado 25 indicadores repartidos en seis dimensiones, hay recorrido, se avanza en la dirección correcta, lentamente, todo hay que decirlo, y luego, como el estudio lo hacemos por comunidades, porque lo que se persigue es identificar dentro de cada una las mejores prácticas, de manera que aquellas que vayan un poquito mal en alguna dimensión, en algún indicador, puedan tomar medidas, imitar lo que hacen otras para mejorar, pues hay una diversidad de estrategias dentro de las comunidades importante. Entonces, lo que nosotros pensamos es que hay que analizar lo que se hace en cada territorio para, repito, incorporar al nuestro las mejores prácticas.
Bueno, aquí cada comunidad autónoma va siguiendo sus políticas en ese aspecto, con lo cual aquí es una cosa que es una mica de esgabell. Pero en cuestión de en Cataluña, centrándonos en Cataluña, por ejemplo, ¿qué situación estaría conforme a este tipo de economía senior?
Pues Cataluña ha evolucionado con relación a la segunda edición, porque este que hemos presentado, la tercera edición del ranking, es algo que hacemos periódicamente, y el segundo ranking daba datos centrados en el 2022, este ya son 2023-2024. Cataluña es, yo creo, la comunidad que ha avanzado más que con respecto a la media. En el ranking sintético, que es el que resume todos la posición de cada comunidad en todos y cada uno de los indicadores, Cataluña aparece en la tercera posición, es decir, en el podium, cuando en la segunda edición estaba en sexta posición. Quiere decir esto que ha avanzado en el conjunto de los indicadores por término medio más que otras comunidades hasta situarse pues en el podium, como si dijéramos, ¿no? O sea, que yo creo que los resultados son buenos para Cataluña.
Conforme al empleo de los senior, ¿qué se está haciendo para fomentarlo y para dar a conocer que ostras, posiblemente lo que te comentaba al principio, ¿no? Que posiblemente se está desperdiciando una experiencia y un talento que son bastante valiosos por norma general.
Sí, pues yo creo que ahí se están haciendo cosas, pero yo hablaría más de lo que se tiene que hacer.
De acuerdo.
Y tienen que hacer cosas los poderes públicos, tienen que hacer cosas las empresas, tienen que hacer cosas los ciudadanos. Empezando por los últimos, los ciudadanos, pues lo primero que tienen que hacer es creérselo. Es decir, recuperar un poco la autoestima, ¿no? Porque la inercia, si queremos, cultural de la sociedad nos lleva todavía a visualizar a las personas que tienen pues 55, 60, 65 o 70 años como personas que ya están de salida, de personas de las que hay que ocuparse y de la que no podemos esperar grandes contribuciones. Y ese es el primer error, porque los propios individuos interiorizamos esa situación y nos automarginamos. De manera que ese es un primer paso que tienen que dar los ciudadanos. Las empresas tienen que hacer algo parecido, un recorrido parecido al que se está haciendo en relación con la discriminación por género. Es decir, no tiene sentido que por el hecho de que una persona tenga 60 años se la discrimine frente a otra que tenga 45, con la creencia un poco miope de que una persona con 60 años pues ya lo que hay que hacer es irle apartando, ¿no? y perdiendo pues esa experiencia, ese conocimiento, ese oficio que se acumula a lo largo de toda la vida laboral y que no se aprende en las universidades.
Pues señor Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación e Genomics de la Fundación MAFRE, oye, muchísimas gracias por comentarnos este informe sobre la economía senior, muy, muy amable.
Bueno, muchas gracias a vosotros por daros eco de estos trabajos.
Siempre un placer. Bellau, es una qüestió curiosa. Per una part hi ha un edadisme tremendo, però tot, és tot en conjunt i després una oportunitat de negoci dins del que seria l'economia sènior. Va, que de seguida parlarem amb l'Enriqueta, després actualitzarem la informació de serveis, el temps, el trànsit, el temps que no acaba de fer net, no penseu que ja les pluges han passat. És veritat que no tindrem l'episodi que hem tingut aquest cap de setmana amb la Hanna o Jana a sobre. Ara no sé com es diu. Hanna o Jana, és igual, m'enteneu, oi? Pues seria això, el que ha tingut aquesta Dana que hem tingut a sobre. Però aquesta llevantada important, així sí quedaria millor, no farà net, continuarà plovent, fins i tot dijous s'espera possiblement un augment fins i tot de totes les pluges que quedaran, eh? Parlarem del trànsit i després, atenció, parlarem d'animals domèstics. Gats o gossos? Doncs els gats ja superen en número els gossos com animals domèstics. De seguida en parlem de tot això aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
No hay margen de error. Vuelta de octavos de la Champions. Martes, desde las 6:30 de la tarde, Barcelona, Benfica. ¿Habrá fiesta en el Camp Nou?
Vamos a ver.
Lo que pase, lo vives en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Algo de último en cada campo en Barcelona, Oli.
Y después, lo hablamos en el partidazo de Cope con Juanma Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en Cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Clinitec son expertos en pérdida de peso con su plan 1-2-3 personalizado y en solo 3 semanas de tratamiento vas a bajar de 4 a 7 kilos. Mira, vamos a escuchar los consejos sencillos de Enriqueta, dietista de Clinitec, para bajar de peso, volumen, de forma rápida, eficaz y segura. Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Gracias, Cruz, muy buenos días. Efectivamente, el plan 1-2-3 es el método más eficaz y natural para perder peso y bajar volumen. Combatir la celulitis, la flacidez, las estrías, el abdomen, sin pasar hambre, sin ejercicio, porque no es un medicamento, es totalmente natural, a base de plantas, vitaminas y minerales, con registro sanitario y no son batidos, Cruz. Sigues comiendo, perdiendo peso, bajando muchísimo, muchísimo volumen y muy rápido, en solo 3 semanas.
Justamente, y en 3 semanas bajamos de 4 a 7 kilos sin dieta estricta, sin matarnos en el gimnasio. Es muy fácil de hacer. Se toman los sobres de naranja, de piña y las cápsulas captagrasas. Es apto para todos, incluso si eres celíaco, hipertenso, diabético, sí, o deportista. Bueno, vamos a pautar. A ver, ¿qué hacemos la primera semana, Enriqueta?
En la primera semana, Cruz, hacemos una limpieza. Ya perdemos en esa semana 2 kilos, bajamos de volumen, eliminamos toxinas rápido, te despides del estreñimiento y son los sobres de piña.
¿Cómo seguimos la segunda semana?
Pues para conseguir un vientre plano, renovar la flora con los sobres de naranja. Ya bajas 2 tallas, eliminas los michelines y regulas el tránsito intestinal.
¿Y cómo rematamos la tercera semana?
Con las cápsulas captagrasas, que además son saciantes. Nos ayudan a seguir perdiendo peso sin perder masa muscular, sin efecto rebote. Y el resultado en esas 3 semanas, en tu báscula, de 4 a 7 kilos menos.
Pues llama ya, hay un teléfono. Ahí está Enriqueta y todo su equipo para atenderte. El 650-51-52-53. Y llévate con el gratis con el plan 1-2-3 las 3 infusiones adelgazantes, la detox, la lipo y la diet. Así que depúrate, desintoxícate y vas a bajar ya más de 2 tallas antes de primavera. Bueno, que está aquí ya, ¿eh? Primavera ya está aquí, ¿eh? La meteorológica ya estamos encima. La oficial está a punto de llegar, ¿eh? O sea que hay que espabilar, ¿eh? Está a la vuelta de la esquina. Y lo mejor, que en solo 3 semanas vas a perder de 4 a 7 kilos. Increíble, ¿verdad? Llama ya al 650-51-52-53. Enriqueta, ¿y si ponemos también el gel?
Es que lo vamos a poner, bien, claro que sí, porque necesitamos lucir tipazo en primavera y este gel que lleva Rolón incorporado es ideal para esas zonas más concretas, barriguita, muslos, michelines. Cada día un masaje y estamos estupendos y estupendas.
Pues ahí está.
Y además, espérate, te voy a poner las galletas también.
Hombre,
y chía.
Y yo me quemé.
Antes de que me las pidas,
claro,
Cruz,
claro. ¿Eh?
No pueden faltar tampoco, son unas galletas que se pueden comer desde el minuto cero, que además están riquísimas. ¿Qué tienes que hacer? Llámame ya. 650-51-52-53.
650-51-52-53. Es el plan 1-2-3 económico y efectivo. Y ahí estará Enriqueta y todo su equipo, pues, para atenderte sin compromiso y darte todas las explicaciones que te hagan falta. 650-51-52-53. Enriqueta Patunets, Patunets.
Patunets, molt grans. Adeu, adeu, adeu.
Que de seguida actualitzarem el temps, el trànsit, l'actualitat esportiva. En parlarem de gats i gossos, gats que superen en número, ja els gossos com animals domèstics. La Mar Puerto ens portarà aquest tema, que penso que la Mar Puerto té gatet. Clar, és que té gat bé, ja sé, també se'l veurà el llautó, si quan parlem de gats i gossos, no? I després parlarem, atenció, de la insulina intel·ligent. A veure si ens dona temps a parlar de la insulina intel·ligent. Què és i com funciona? La insulina intel·ligent, que està a punt d'acabar aquest estudi, si realment confirma totes les esperances que hi han posat amb ella, sense llançar ara campanes al vol, és un cop dur a la diabetis tipus 1. Important, això, eh? I d'això en parlarem de tot plegat aquí a COPE Catalunya i Andorra, darrere COPE Catalunya i Andorra. Del tema de la insulina intel·ligent en parlarem amb el doctor Salvador Massip, que és catedràtic dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i catedràtic de la Universitat de Leicester al Regne Unit. És a dir, que en parlarem amb ell, que en sap i molt d'aquestes coses. Imagineu, una insulina intel·ligent, fent 5 cèntims del tema, és una insulina que tu te la poses i queda allà, al torrent sanguini, i quan, i aquí ve la part intel·ligent, quan detecta que necessita activar-se per un excés de glucosa, funciona. Fantàstic. De seguida en parlarem de tot això aquí a migdia, COPE a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Cada familia es un mundo, pero todas caben en Ibiza. Desde pequeños aventureros hasta adolescentes, Ibiza tiene planes para todas las edades y preferencias. Deportistas, curiosos, marineros, intrépidos. Emprender vuestras próximas vacaciones en la Isla Blanca es un juego de niños. Disfruta de la Ibiza más familiar con garantía de calidad de Ibiza Family Moments.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde, para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más. ¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
De dilluns a divendres. Confidencia. Momentos.
Luis Rodríguez.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, migdia COPE a Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. I, si us sembla, fent 5 cèntims d'informació de serveis i comencem actualitzant la meteo. Bé, no fem net, eh? No fem net. Sol, núvols a bona part de Catalunya i ruixats i neu. Ruixats i neu de forma intermitent, sobretot al Catalunya central i prelitoral. Al Pirineu, 3:15 del mateix, és on estarà la neu i aquesta pluja. Són unes qüestions irregulars, no seran grans quantitats de pluja, però hi serà, no fem net. És un temps del que es diu inestable, sobretot, insisteixo, per la part central de Catalunya i Pirineu. Dimarts pel matí la qüestió es posarà una miqueta més. Aquesta inestabilitat s'estendrà pràcticament a tot el territori. Serà sol, núvol, pluja, és un ambient d'aquells inestables que patirem, però ja no estarà només restringit a aquesta matinada i matí de dimarts cap a la Catalunya central i Pirineu i Prepirineu, sinó que ja serà pràcticament a tot el territori. Menys probable cap a Ponent i Terres de l'Ebre. És a dir, que no fem net. Les temperatures, les mínimes, almenys, tindran un palet cap amunt, però és una qüestió molt de la primavera, això. Que això puja, baixa, i la bona notícia, que continua la pluja i en aquest cas, això sí, no s'esperen pluges tan abundants com, com les que hem viscut en l'episodi d'aquest passat cap de setmana. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments destaquem que en general domina la fluidesa, tanmateix els principals accessos a Barcelona. Ara hi ha alguns trams de retencions. De la zona del Vallès destaquem aturades a la C58, d'entrada a la capital catalana, just a l'inici, a la zona de Barcelona, i també hi ha aturades a la mateixa C58 a Sant Quirze del Vallès en sentit sud, en un tram de 2 quilòmetres també d'aquesta zona. Circulació molt intensa a l'AP7 i B30, en lateral a la zona de Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona. També acabarem destacant que hi ha diverses vies, sobretot de la xarxa secundària, afectades encara com a conseqüència de les pluges d'aquest cap de setmana. Destaquem que la C55 a la zona de Navàs circula a través de pas alternatiu per unes esllavissades. També hi ha encara tallades per conseqüència de les pluges a algunes vies locals, com la GIB-6226 a la zona de Garrigàs i també la GI-542 a la zona de Sant Hilari Sacalm. De moment això és el més destacat. Molta precaució.
Gràcies, Fina, que tinguis una bona tarda.
Igualment.
L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, benvingut, com estàs?
Què tal, José Miguel, companys? Bon dia.
Bon dia. Comencem per la prèvia. Tenim prèvia del Barça amb la lamentable notícia d'aquest cap de setmana que m'obliga a suspendre el partit.
És un partit complicat el que afronta el Barça demà, després dels esdeveniments del cap de setmana i el traspàs del doctor Miñarro, que va obligar a l'ajornament del Barça Osasuna de Lliga i que té ara mateix doncs, una situació doncs, anímicament tocada i delicada a la plantilla i al cos tècnic del Futbol Club Barcelona. Com que el calendari és el que és i no hi ha temps doncs, per parar-se a pensar i meditar les coses ni tan sols un moment, doncs demà el Barça ha d'afrontar partit de Lliga de Campions davant del Benfica, aquesta eliminatòria de vuitens de final que el Barça de moment té encarrilada després de la victòria 0-1 a l'estadi de Luz. Roda de premsa única i exclusivament de Hansi Flick. Lo normal és Champions, és que surti l'entrenador i un jugador. Atesa la situació, només ha comparegut l'entrenador per parlar doncs, d'això, entre altres coses, de com s'està afrontant aquest partit des del punt de vista psicològic i mental, atesa l'estat que té ara mateix el planter blaugrana després de la recent desaparició del que era el seu doctor de la primera plantilla del primer equip.
Carles was,
La pérdida de Carles ha sido muy emotiva porque era una muy buena persona y también un muy buen doctor. Ha hecho la situación increíble y para el equipo también ha sido un golpe duro. Ha sido una parte muy importante del puzzle para el éxito. Creo que él, desde donde se encuentre, nos apoyará y apoyará al equipo. Todo el equipo quiere jugar bien y quiere dedicárselo a él.
Indiscutiblement no hi ha millor homenatge possible al doctor Miñarro que demà l'equip doncs, certifiqui amb una victòria la classificació pels quarts de final de la Lliga de Campions. Avui a Sportscope intentarem aprofundir en això, en com, quines tecles ha de tocar un psicòleg en una situació com aquesta a l'hora de reactivar o de mantenir a la plantilla en un nivell competitiu i que d'alguna manera s'aparqui quan arribi al tram competitiu doncs aquesta pèrdua que com totes
és difícil,
les
pèrdues
és
difícil de pair,
és irreparable. Efectivament, com quines tecles s'han de tocar per fer que el grup paeixi de la millor manera possible una notícia com és la desaparició del doctor Miñarro. En una jornada on tenim futbol i resulta que a les 9 de la nit a Cornellà-Prat, que sí, Jorge, tanquen la jornada de Lliga de Primera Divisió l'Espanyol i el Girona en un partit definit per Mitchell com partit de la nostra Lliga. Mitchell ha dit que l'Espanyol-Girona és un partit de la Lliga del Girona, el Girona que porta tota la temporada mirant de recuperar la seva línia de futbol, sense Abel i sense Oriol Romeu, que no han pogut entrar a la llista de convocats, però amb Artur en condicions de ser titular. Tot això davant d'un Espanyol que té agafada la bona línia. Deia una cosa al Quique Iglesias a la reunió. Sap vostè que l'Espanyol és el 6è millor local de la Lliga?
El sisè
millor equip local
però
de la Lliga.
Però és una molt bona dada.
És una molt bona dada.
I a més, ara mateix és un equip que està en una bona dinàmica, o dona aquesta sensació que està en una bona dinàmica.
És un equip que vulguis que no. Després de la victòria davant del Real Madrid, és un altre. Sembla ser que ha agafat una línia de solidesa li caldria potser fora de casa corregir algunes coses i anar una miqueta a més en ambició i en futbol, però ara mateix, el que deia l'altre dia un membre de la plantilla blanquiblava, el que s'ha d'aconseguir és que Cornellà, anar a Cornellà, sigui un tràngol pels equips que visitin el terreny de joc espanyolista. No cal dir, hi haurà tiempo de juego pel circuit d'emissores Copemàs i Internet, però aquí a Cope Miramar, doncs la transmissió habitual del tiempo d'Espanyol amb el Javier de Aro. De la resta, el Barça ve a primera ref, es continua complicant la vida, hi ha lesió de Clàudia Pina al Barça femení, que es perd la tornada de semifinals de la Copa del Rei davant de la Copa de la Reina, davant del Real Madrid, recordem 5-0 a l'anada pel conjunt blaugrana. En bàsquet, destaca la derrota del Barça davant del Tenerife en un partit on va produir una avaria al servidor d'imatges de l'Instant Replay, vaja, que es va espatllar el VAR del bàsquet,
sí.
I que el bàsquet l'utilitzen molt més
que el futbol,
que no pas el futbol, i amb més eficàcia potser. Mentre que en plana poliesportiva destacarem Reus, campió de la Copa del Rei d'hoquei patins, Sant Andreu, Copa de la Reina de Waterpolo, i parlarem també dels europeus d'atletisme a pista curta a Apeldoorn, on ahir un atleta català, Bernat Herta, va ser determinant perquè el relleu 4x4 masculí s'acabés enduent la medalla de plata.
Doncs felicitats al Bernat i tot l'equip, i felicitats als Reus per aquest assoliment de la Copa del Rei d'hoquei.
José Luis, i al Sant Andreu per la Copa de la Reina.
Correcte, i al Sant Andreu per la Copa de la Reina.
No jugui vostè amb la...
No em deixo res, correcte.
No jugui vostè...
No jugo. José Luis, moltes gràcies.
Fins demà, senyor.
Que tinguis un bon dia. Totes aquestes informacions i d'altres les actualitzarem i ampliarem quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda a Esports Cope amb l'Albert Díez. Va, que de seguida en parlem de gats i gossos. I en parlem aquí a migdia Cope, a Catalunya i Andorra. Però abans, què tal està el vostre cor? Què tal està la vostra cardio? Què tal està tot això? Doncs si ho voleu saber, hi ha un centre de referència a Catalunya, Inscor. Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Cuiden del teu cor, realitzen consultes cardiològiques i, a més, tots els estudis necessaris i que calguin, no? A més, ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan realment ho necessitis. Al web ho trobes tot. InscorBCN.com. InscorBCN.com. Perquè a Inscor cuiden de la salut del teu cor.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
¿Quién va a dirigir esta delicada operación?
Yo, señor.
Prepárate para una tarde de aventuras protagonizada por los héroes más grandes. Literalmente. Operación Elefante.
Lo necesitamos el viernes.
Espere, ¿qué necesitamos el viernes?
Otro elefante.
Y mi gran amigo Joe.
Un animal tan raro significa mucho dinero. Los próximos que vengan, vendrán para cazar a Joe.
El sábado por la tarde, en 13.
Intenta esto. Coge una rama y trata de romperla. Fácil, ¿no? Pero ¿y si juntamos unas cuantas más? No se puede, ¿verdad? Pues eso es un nosotros.
Imagina un nosotros de más de 200.000 profesionales ahorrando juntos. Eso es mutualidad, el poder del nosotros.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven a El Corte Inglés. Te sorprenderemos con un salmón salvaje de Alaska, un Rioja Gran Reserva Edición Limitada o el mejor jamón ibérico de bellota 100% cortado a cuchillo por nuestros maestros charcuteros. Mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El gos és el millor amic de l'home. Sí, no? Això s'ha dit sempre. De fet, és així, és una gran realitat, no? I ho demostren les dades. A Catalunya hi ha censats, més de 1.200.000 gossos, més gossos que infants menors de 14 anys. I perdoneu-me la comparació. Perdoneu-me la comparació, perquè evidentment no és comparable, però és una realitat, no? La majoria de catalans tenen gossos, però això podria estar començant a canviar, perquè s'ha observat que els registres de nous gossos s'han estancat. Fins i tot... perdó. Fins i tot han disminuït. Mentre que els gats s'han disparat. S'han multiplicat per 5 en els darrers 15 anys. Això ara mateix no vol dir que hi hagi més gats que gossos a Catalunya. De fet, els gatets, els mininos, encara estan molt, molt lluny. Només n'hi ha 270.000. Ara bé, s'està començant a veure un canvi de tendència. Hi ha un canvi de tendència, això sí, canvi de tendència. Des del 2021, el nombre de gats censats ha incrementat un 15%, mentre que els de gossos ha disminuït més d'un 20%. I tinc aquí una persona que té un gatet, que es diu Marc Puerto. Marc Puerto, com estàs?
Bon dia.
Tu ets un exemple clar d'una de les persones que ha escollit un gatet.
Sí, i a més també vaig tenir gos. Així que
puc
parlar de les dues coses. Jo vaig tenir un gos quan era petita i ara tinc un gat.
Millor gat o gos?
No et sabria dir.
Se'ls estima igual, són només de la família.
No sabria escollir un, però sí que és cert que parlant del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, la IAC, que només comptabilitza els animals identificats amb xip, aquestes xifres que tu deies revelen canvis en la relació dels tutors amb els seus animals de companyia a Catalunya. I cal tenir en compte també que mentre que només el 5% dels gats que arriben als centres d'acollida i a les protectores estan identificats amb xip, en el cas dels gossos són un de cada tres. Per tant, el que fa que la xifra real de gats de les llars catalanes sigui de ben segur molt superior al que indiquen aquestes dades que comentem, no? Perquè és molt més complicat també controlar la xifra de gats en relació a la de gossos. Però, clar, diuen la pregunta, no? És molt més fàcil tenir un gat.
Sí, sí, això diuen, que és més fàcil.
Jo considero que sí, que és més fàcil tenir un gat, però que has d'estar preparat també, i és una responsabilitat, i s'ha de tenir cura del gat, has de respondre a les seves necessitats, i és important, aquesta responsabilitat, que ara no tothom es pensi que tenir un gat és com tenir un moble de casa, no.
Ai, pobrets, no.
És una responsabilitat.
De fet, tenir un animal a casa és sempre una responsabilitat, sigui des d'un hàmster fins al que sigui, sempre és una responsabilitat i s'ha de tenir cura de l'animal. Mira el que estaves parlant d'això. Parlem i tenim al telèfon a la Paula Calvo, que és antrozoòloga i, a més, experta en comportament felí, per parlar precisament dels gats, si és tan així com... Què? Després està claríssim que s'expressen molt diferent els gossos. Això és una qüestió més que evident. Paula, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Però per què creus que hi ha aquest canvi? Per una qüestió de la diferència de comportament domèstic d'un gat i un gos? Per què?
Hi ha diferents causes que porten això i sobretot tenen més a veure amb l'estil de vida humà que no amb l'animaló en si. Primer, hi ha una creença, una falsa creença, de que el gat és l'animal de companyia fàcil. I amb la vida que tenim tan atrafegada, sense temps, sense tot plegat, pensem que si convius amb un gat, el primer que se li passa pel cap a tothom és no l'haig de passejar.
Correcte.
I aquesta és la idea. Després també hi ha un altre punt, que és l'econòmic. Costa molt menys mantenir un gat de 4 a 8 quilos que un gos de 25, 30, 40 quilos. També la tendència és a tenir gossos més petits. Aquesta és una altra tendència. Perquè l'economia també hi compta, no? Però, sobretot, són aquestes dues qüestions. L'econòmica, sobretot, per una banda, i per l'altra, el pensar, i dic que és pensar i que és una falsa creença, que tenir un gat és més fàcil que tenir un gos.
I això no és així.
No és així. Si vols, explico...
Sí, endavant, sí, perquè...
Mites, no?
Sí, entrem en matèria del comportament d'un gos i d'un gat i entrem en matèria del per què no és així.
Clar, la gent pensa, no l'haig de passejar, no és tan demandant, és independent, i no és cert. De fet, hi ha molts estudis darrerament que demostren que els gats també ens troben a faltar, i molt. El que passa que no es nota tant. Un gos que, diguem, pateix ansietat per separació, que és la típica situació de que no porta bé quedar-se sol a casa, et trencarà la casa, farà pipis i demés per tota la casa. Un gat es quedarà inhibit, No menjarà, no beurà, no és tan evident, ni dona tants problemes, entre cometes, però no vol dir que no ho pateixi, i això al final reverteix en la seva salut. I és quan comences a tenir problemes de salut amb el gat, i et suposa més visites al veterinari, i que el gat no està bé. Llavors, amb el gos, si tu a casa no li pots donar tot el que necessita, cobrir les seves necessitats físiques, d'enriquiment social, etc., el trauràs a passejar i podràs compensar el que no li pots donar a casa amb el que tens a fora. En el cas del gat, no. Has de realment gatificar la casa, que això cada vegada es fa més, el tenir espais en tres dimensions, perquè el gat es mou amunt i avall per diferents llocs, i si no ho farà, es pujarà
als mobles, on calgui.
Calgui, i diràs, ostres, m'ha tirat el gerro d'allà dalt, ja, però és que si no té espais per moure's en tres dimensions, tindrem un problema també. Llavors, cobrir les necessitats bé d'un gat és complicat. Així que la idea és, tenir un gat és fàcil, aconseguir tenir un gat és fàcil avui en dia? Sí. Tenir-lo bé és difícil.
És difícil.
Aquest és el punt, i és el que no hi pensem moltes vegades.
M'ha fet molta gràcia això, aquest terme de gatificar la casa, vull dir, sí. I posar totes les estanteries perquè pugi, perquè baixi, coses així. Aquesta seria la qüestió, no? Perquè el gat vagi pujant i baixant i fent les seves coses.
Sí, i bé, de fet, posar rascadors a diferents llocs, perquè el gat necessita marcar el territori amb les seves ungles i les seves olors, posar sorrals en diferents llocs, no val només un sorral. Bueno, és que no, torno a dir, sembla que és fàcil tenir un gat, però no és gens fàcil tenir-lo bé.
Però, ostres, som menys conscients, no?, d'això, conforme a la gatificació de la casa o a les cures que ha de tenir un gat que davant de les cures que ha de tenir un gos. Penso, no?, generalment, sembla que hi ha menys consciència, no?
No, en absolut.
No?
De fet, la majoria de persones, aquesta és la sorpresa que ens trobem quan entrem a les llars de la gent, perquè et truquen, el meu gat fa tal cosa i necessito ajuda, com per exemple, m'estàs garrapant els mobles, dius, ja, és que això és normal, perquè no tens llocs on el gat, de forma natural, pugui deixar les seves marques. Avui en dia hi ha torres d'aquestes amb diferents textures perquè puguin rascar. O sigui, no tens rascadors, gratadors, suposo que és la paraula català,
sí.
Que és la que estava buscant. Llavors, tu entres a una casa amb un gat i veus un bol d'aigua, un bol de menjar, un sorral i ja. I és com si amb això el gat en tingués prou. I potser tu sí que en tens més consciència, però no és la consciència de la majoria de la gent, i sobretot si són tutors novells de gat.
Jo
de, vinga, vaig a tenir un gat perquè tenir un gos més complicat, no m'he plantejat mai tenir un gat, no n'he tingut mai abans, i els hi ve tot de sorpresa, perquè pensen que això, amb aigua, menjar i un sorral, està tot fet.
Psicològicament, com es comporten? Perquè el gos veig que és molt evident quan té un problema, quan ens troba a faltar. El gat no, el gat dona la sensació que va molt més al seu rotllo, i que psicològicament no és tan dependent de nosaltres, no? Dona aquesta sensació. És realment així?
No, és una sensació. O sigui, el que s'ha vist i s'ha estudiat, el que passa, que tot això són estudis recents de fa menys de 10 anys, és que els gats tenen un vincle amb el seu referent humà semblant a un nen menor de 2 anys.
Ostres!
A aquest punt arriben, de vinculació i de dependència. El que passa és que són més subtils en expressar tot això. I moltes vegades no ens n'assabentem de tot el que estan intentant dir-nos o comunicar-nos o com s'estan sentint. Perquè també el que té el gat és que a la vegada de ser un animal que és depredador, també és presa. Perquè és d'un tamany que pot ser presa d'altres animals. Per exemple, gossos, per dir-ho així. I tendeix a amagar les seves febleses i el sentir-se malament i de més. I llavors ens costa molt detectar quan un gat està malament. I per això pensem que és tan independent, que va a la seva bola, l'únic és que dissimula millor
ja.
Les seves emocions. Va més cap endins, les seves emocions.
Que curiós, és un món fantàstic aquest, eh? Doncs, sí. Paula Calvo, antrozoòloga i experta en comportament animal, felí en aquest cas parlant del gat, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, aquests 5 cèntims que podrien ser ampliables, molt ampliables i més en profunditat, com a pastilleta ja vagi molt bé per treure la punta de l'iceberg. Paula, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Doncs ara, ja sabeu, si teniu un gat, ja sabeu moltes coses, o almenys ja podeu treure el nas o sospitar. Va, que de seguida parlem de la insulina intel·ligent, que està fent, acabant-se de fer un estudi sobre això. Què és i com funciona? De seguida en parlem aquí a Migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
¿Ho escoltes?
Seguim, això és Esports Cope, a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Arrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de COPE Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a COPE Catalunya, amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La insulina intel·ligent és insulina, bàsicament, però per què és intel·ligent? Perquè està dins del teu organisme i quan detecta que s'ha de posar en marxa, quan hi ha un excés de glucosa, llavors és quan s'activa. Per això és intel·ligent. I això és un avanç importantíssim. Però com funciona? Tenim al telèfon el doctor Salvador Massip, catedràtic dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i catedràtic de la Universitat de Leicester, per parlar d'això. Salvador, bon dia, benvingut.
Hola, què tal, com va tot?
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Escolta'm, què podem esperar d'aquesta insulina intel·ligent? Com funciona?
A veure, de moment, com deies tu, entusiasme contingut, perquè això és el primer anunci, diguéssim, d'un producte que fa temps que s'està investigant, però sembla que està arribant a les fases finals, però encara no està ni molt menys tot solucionat ni disponible. Com funcionaria? Una mica el que explicava, jo crec que ho resumim molt bé, la insulina s'encarrega de controlar els nivells de glucosa, de passar la glucosa, que és aquest combustible, de la sang cap a les cèl·lules que la necessiten. Quan el pàncreas no fabrica la insulina, doncs llavors tenim la diabetis. I el gran problema que tenen els diabètics és això, com regular el nivell d'insulina que t'injectes quan la necessites, no? El cos això ho fa automàticament, quan és el pàncreas que funciona bé, fabrica insulina només quan hi ha prou sucre a la sang com per enviar-lo cap a les cèl·lules, però això tu, clar, si t'ho injectes no ho saps, no? I la clau és aquesta. Aquesta seria una insulina que el que estan fent, el que estan aconseguint, és que detecti els nivells de glucosa en la sang. Això és revolucionari, és molt, molt nou, perquè fins ara la insulina que s'injecta és una insulina, diguem, tonta, bàsicament.
És una hormona que entra i punt i ja està.
No pensa, sí. I fa la seva feina i prou, no?
I prou, i s'acaba.
Si poses 10 unitats, doncs fa la feina de 10 unitats, si poses 100, fa la feina de 100. Clar, llavors hi ha moments que pot ser que te'n posis més de la que necessites o menys de la que necessites. Tu no ho saps perquè no saps, més o menys ho calcules i sent diabètic ja t'acostumes i ja saps, ja et preveus i ja saps com funciona això, però clar, sempre és hi ha un factor d'endevinar una mica quanta necessites. La idea seria que aquesta insulina intel·ligent, entre cometes, seria ella mateixa capaç de detectar quanta glucosa hi ha a la sang i actuar només quan faci falta. Bàsicament, tu t'injectaries un cop al dia, al matí, suposo, i llavors aquesta insulina es quedaria, diguem, dormida, circulant per la sang, i quan detectés que la glucosa puja, perquè acabes de menjar o el que sigui, llavors ella s'activaria i faria la seva feina. Seria només estaria activada, només funcionaria només quan se la demana. Clar, això seria un canvi molt, molt, molt important.
Per què s'ha d'injectar la insulina i no et pots prendre una pastilla? Que seria, no sé, menys agressiu, possiblement. Això també podria ser, o no?
Sí. Molt bé, molt bona pregunta. La veritat és que la insulina, com que és un enzim, és una hormona, diguéssim, que fa una feina, doncs necessita doncs, estar mantenint la seva estructura, la seva forma. No és una substància química només, no és una proteïna amb una sèrie de... una molècula, per explicar-ho així, amb una estructura que s'ha de mantenir. Si te la menges, si te la prens per la via oral, es destrueix a l'estómac i no arriba a la sang amb el format que havia d'arribar. O sigui, es fan els components i no arriba sencera. Per tant, l'única manera que pugui arribar a la sang amb condicions de treballar és ficar-la directament a la sang o ficar-la, injectar-la d'alguna manera que s'estalviï passar per l'estómac perquè allà es destrueix.
Ara, tornant a l'insulina intel·ligent, per què encara hem de mantenir la prudència davant d'això? Perquè l'eufòria es pot desatar en qualsevol moment davant de tot això. Per què encara no estem segurs de tot això?
perquè encara estan fases finals per, de la, diguéssim, les fases preliminars. Encara tot això no s'ha provat en humans, estan en una fase més de laboratori. Suposo que no tardaran gaire, perquè l'anunci bàsicament deia això, que estan ja més o menys amb el que creuen que seria una insulina sensible a la glucosa, que per tant podria activar-se només en els moments adequats, però això ara entra en aquella fase que ja coneixeu tots, de les proves clíniques, d'assegurar-se que no, que això no tingui efectes secundaris, que no faci mal, que no, que funcioni tal com ha de funcionar, i per tant això vol dir que encara queda temps. Sembla que la notícia bona és que estem en el bon camí, que estem una cosa que sempre havia sigut teòrica i que farà dècades que s'està buscant, que és aquesta insulina intel·ligent. Ara sembla que tenim almenys 4 o 5 models diferents en proves. Per tant,
o sigui, hi ha més d'un model, s'està investigant més d'un model en aquest cas.
Sí, sí. En aquest cas són més d'un grup de científics que estan anunciant que estan acostant-se, diguéssim, al final del camí. Veurem si totes elles o alguna d'elles o quina d'elles funcionarà i quan. Però jo crec que això, per les persones diabètiques que estan escoltant aquesta notícia, els hem de dir que per moment calma i a veure cap on tira, perquè poden, com sempre passa, com ja ho sabem, com sempre passa a la recta final, pot ser que apareguin complicacions inesperades, que retardin més l'aplicació, o no, o pot ser que vagi tot molt bé i d'aquí uns anys tinguem aquest producte al mercat.
Clar, això estaríem parlant d'anys en aquest cas, no? De 5, 8, en fum... sí, és no una mica parlant, sí, però sí. No estem parlant d'avui per demà, això.
No serà aquest any, però sí que pot ser, en funció de com vagi ràpid, pot ser un parell d'anys o pot ser 6-7 anys en funció de les complicacions que es trobin ara.
Bé, en aquest cas, clar, hi ha uns quants laboratoris, no seria com amb la vacuna de la Covid, no ajuntaran informacions per arribar més ràpid a una solució clara de tot això?
Això és un bon exemple, això que dius de la Covid, perquè clar, la Covid va ser una emergència mundial que necessitàvem una solució molt ràpid. Clar, es va invertir hores i diners d'una forma massiva i això vam accelerar tant obtenir aquestes vacunes, a més amb sistemes nous i coses que no, que estaven també en fases finals, però van accelerar aquestes fases finals moltíssim. Si hi hagués una demanda social equivalent, podrien tenir aquesta vacuna en 6 mesos segur. El que passa, clar, implicaria milers de milions i moltes hores dedicades a això, que com que no hi ha aquesta urgència, diguéssim, perquè al cap i la fi els diabètics, tot que és incòmode, tenen alternatives en aquest moment, doncs suposo que això tardarà més. Però sí, al final la ciència és tot qüestió de quantes hores i quants diners hi poses.
Doncs doctor Salvador Bassip, catedràtic dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i catedràtic de la Universitat de Leicester, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Un plaer, com sempre, que vagi bé.
Doncs continguts amb la eufòria, però no tinc cap mena de dubte que la ciència arribarà a la solució i més aviat del que ens pensem. El que passa que ja sabeu que això va molt poc a poc. Però bé, és tot un què, eh? Ja sabem que existeix això i ja sabem que aquesta prova està en marxa i bastant avançada. Estem a punt d'arribar a les dues. Recordar que podeu tornar a escoltar totes les xerrades que hem fet al programa a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Rebit la salutació de que els hi ha parlat amb molt de gust José Miguel Cruz. Ara us deixem amb totes les que us interessa a Mediodía Cope, amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, que acabin de passar una molt bona tarda.